Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Una i quatre minuts d'aquí a res, uns instants s'enlaira o s'hauria d'enlairar l'avió que ha de portar al Centre d'Esports Sabadell a Vigo per jugar demà a les 4 contra el Celta Fortuna. Pràcticament ja s'ha dit tot a la prèvia. El millor atac contra la pitjor defensa, el segon classificat contra el quart per la cua. La majoria de dades en aquesta prèvia són desfavorables al Centre d'Esports, però l'equip de Gerard Bofill s'ha d'aferrar a les bones sensacions del dia del Depor perquè no es faci més gran aquesta escletxa amb la permanència que ara mateix és d'un partit. Tant de bo que no, però en cas de perdre serien ja 4 derrotes consecutives, un fet que no succeeix en Lliga des del tram inicial de l'últim any a segona. Toca reaccionar a Barreiro, un escenari que exigirà i el qual coneix a la perfecció Carlos Beitia, amb el qual hem fet la prèvia aquest matí. El de Massanassa hi ha jugat els dos últims anys amb un protagonisme, és cert, testimonial, podríem dir que comparable en certa manera al de l'inici de la seva segona etapa amb el Sabadell, si bé ha deixat bons detalls i és un dels homes que podria cobrir aquest dèficit que hi ha ara mateix a la plantilla d'un migcampista posicional destructiu en absència de Raúl Baena. Obrim les portes de l'últim Hotel Suís del divendres, l'últim divendres que hi haurà Hotel Suís en aquest mes d'octubre. Avui és dia 27.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I al control de so hi tenim la Bea Aguilar.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
4 dels lesionats que té el Barça, Lewandowski, Koundé, Pedri i De Jong, s'han entrenat aquest matí a les portes del Clàssic de demà a 4:15. Rafinha ja ho va fer ahir, mentre que és baixa confirmada Sergi Roberto. A tot això, a les 9 de la nit i avui un Girona-Celta a Montilivi, on els de Mitchell es podrien situar líders provisionals de primera abans d'aquest Clàssic. A 6:15 abans es juga un Itàlia-Espanya de la Lliga de les Nacions Femenines, on destaca el retorn de Jenny Hermoso. En bàsquet, el Barça no impugnarà finalment la derrota d'ahir per 65-64 en el clàssic de l'Eurolliga contra el Real Madrid. La taula va esborrar una cistella vàlida de Jan Veselý per una errada amb el rellotge de possessió i en vol el Veszprém va saltar al Palau guanyant ahir 36-41. Primera derrota a la Champions del Barça, que segueix líder del grup B per diferència de gols. Una única diana, per cert, del sabadellenc Àlex Gómez. Tot això fora de casa, aquí què tenim?
Comenta la recepció.
Doncs el que dèiem al principi, Carlos Beitia fent la prèvia del partit de demà. També escoltarem el tècnic del Celta Fortuna, Claudio Giralde, les estadístiques. Hem preguntat també què faran els arlequinats demà, que també són simpatitzants del Barça o del Madrid, per aquesta coincidència d'horari amb el Clàssic. I en pàgina poliesportiva, l'Oar masculí, que es pot col·locar com a líder de la Primera Nacional, el Sabadell Rugby Club i la pantalla gegant que instal·laran a Can Capablanca per seguir la final del Mundial de Rugby, o David Domínguez al Madrid Criterium de ciclisme.
L'actualitat de la Primera Ref.
Una notícia que hem conegut fa tot just uns minuts. Carlos Kameni, l'exporter de l'Espanyol, està a punt de tancar el seu fitxatge per l'Antequera. De fet, ja s'ha entrenat amb l'equip andalús i arribaria per cobrir la baixa d'Ivan Moreno. A tot això, un altre equip andalús, l'Atlético Sanluqueño, ha sol·licitat a la federació jugar els seus partits com a local en horari de matí, després del temporal Bernard. El Palmar no compta amb la il·luminació necessària per jugar de nit i l'Ajuntament, diuen, no atén les peticions. Recordava tot això també el compte de la Primera Federació, que fa tot just un any Fermín López s'estrenava com a golejador del Linares a la primera federació. L'ara jugador del Barça va marcar el Cerro del Espino després d'una gran jugada de l'ara arlequinat Fran Callejón. I una dada de grada B Pro sobre els equips més golejadors de la primera federació. Atenció, 25 gols du el Castellón, 2,78 per partit. Per darrere, amb 21, l'Ibiza, i tanca el podi, doncs sí, el rival del Sabadell demà, el Celta Fortuna, amb 16.
De quin partit no estarem pendents?
A veure si ho diem bé. A 6:15 de la tarda, Podbrečová, Dukla, de la Lliga d'Eslovàquia.
I a les xarxes socials.
Agrair a Sergi Giral, a Ràdio Sabadell, la cobertura a la prèvia del Costa Brava històric a X, i afegia: bon inici, primera posició després de la primera etapa, però tot just això comença.
Avui celebra el seu aniversari.
Doncs una autèntica llegenda de les muntanyes, nascut circumstancialment a Sabadell, Kilian Jornet.
Hotel Suís.
Una i 9 minuts i mig d'aquest divendres 27 d'octubre del 2023, obrint les portes de l'últim hotel suís de la setmana, una setmana atípica, si heu anat seguint aquesta actualitat del Centre d'Esport Sabadell, perquè ahir va ser la compareixença en roda de premsa de Gerard Bofill, el tècnic del Centre d'Esports, perquè, com dèiem al principi, d'aquí a uns instants, l'expedició arlequinada posa rumb per aire, en avió, a terres gallegues per disputar aquest partit de demà a les 4 de la tarda, horari també força matiner, entre el Celta Fortuna i el Centre d'Esport Sabadell. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Hola, Vituri, com estem?
Això implica que estiguis avui aquí a l'estudi i que m'expliquis com ha anat el matí a la nova Creu Alta, perquè tot plegat ha obligat a trastocar el planning que seria habitual en una setmana en què Gerard Bofill parla els divendres.
Ja va passar, si ho recordes, fa un parell de setmanes en el desplaçament cap a Madrid per enfrontar-se al Rayo Majadahonda, en què l'equip també marxava el divendres. En aquell cas, però, Bofill tampoc tenia pensat compareixer en roda de premsa perquè ja ho havia fet el dimecres previ, si no m'equivoco, quan va ser presentat com a nou entrenador. Però aquest cop, com dius, doncs s'ha canviat tota la logística perquè l'equip, recordem, marxa cap a Vigo per enfrontar-se al Celta Fortuna, per tant, cap a l'altra punta de la península, i sent el partit demà a les 4 de la tarda, doncs, evidentment, els plans s'han trastocat del que és habitual. Per la resta, Pau, molta tranquil·litat, eh? Després acabarem de repassar les novetats que hi puguin haver a la convocatòria, que ja et dic que respecte a el que vam dir ahir a l'Hotel Suís no hi ha massa cosa nova. Entrenament a la nova Creu Alta, hem anat cap allà nosaltres, cap al temple, un cop ja l'equip doncs estava enfilant cap a l'autocar, perquè ja tocava això, viatjar cap a Vigo, primer passant per l'aeroport del Prat, evidentment, i després doncs per agafar l'avió, si l'equip no està volant a aquesta hora, o estarà a punt de fer, l'avió estarà a punt d'arrencar.
A la pista d'aterratge, és de... ara mateix, pot ser que estigui l'expedició del Centre d'Esport Sabadell per viatjar a Vigo, a terres gallegues. A tot això, avui pràcticament l'home que ja hem dit el nom, no és cap sorpresa, però era pràcticament obligat avui a la prèvia d'aquest Celta Fortuna Centre d'Esport Sabadell parlar amb aquest protagonista perquè té sang celeste en les últimes temporades.
N'has fet spoiler a la presentació, tenim
sí,
avui...
Sí, el sumari també, sí.
A Carlos Beitia, com dius, amb aquest passat al Celta Fortuna. Protagonista, per tant, avui en la prèvia, ja que no podrem escoltar avui Gerard Bofill, ja ho vam fer durant la jornada d'ahir en la seva roda de premsa i a més la vam viure en directe, doncs avui escoltem a Carlos Beitia, com dius, un ex del Celta Fortuna, un equip que, vaja, després en parlarem també més en profunditat, però que està en una línia ascendent espectacular, a diferència del Centre d'Esports. Recordem, 3 derrotes seguides, 5 partits perduts dels últims 6, en situació de descens, a 3 punts de sortida del perill. Per tant, la situació, la classificació, com a mínim, delicada pel que fa als interessos arlequinats. Això sí, com a mínim, la derrota de la setmana passada contra el Deportivo, tot i que fos això, una derrota, un altre resultat negatiu, com a mínim, per les sensacions de joc, es va veure una millora respecte al que va ser l'estrena de Bofill contra el Rayo Majadahonda. Per tant, fent aquesta lectura també amb una mentalitat una mica més positiva, Beitia, doncs, ens diu això, que sí, que es queda amb el bon partit que va fer l'equip contra l'equip coruñés, i que també diu que la confiança sembla que el vestidor va cap amunt.
Hicimos un muy buen partido el otro día contra el Depor, sí que es verdad que no pudimos conseguir los 3 puntos, pero creo que la línea que tenemos que seguir, que si algún día perdemos algún partido, que sea como el del otro día, no como por ejemplo el de Rayo Majadahonda. Y nada, ojalá mañana traer los 3 puntos para Sabadell y poco más.
Doncs en la línia també del que comentava dimecres Marc Domènech en roda de premsa, no? El fet d'agafar aquesta, si més no, aquestes sensacions contra el Depor per reforçar la moral, per reforçar la confiança i afrontar aquest desplaçament complicat en un escenari que Beit, ja ho dèiem, coneix a la perfecció, a les mil meravelles.
Ho coneix perquè ha estat les dues últimes temporades jugant al filial celeste, coneix bé Balaídos, l'estadi habitual d'aquest Celta Fortuna, un estadi, per cert, Pau, ja no només que sigui de primera divisió perquè el Celta juga en aquesta màxima categoria del futbol estatal, sinó que també seu mundialista, tot fa indicar si no hi ha més sorpreses o més canvis d'última hora, de l'any 2030, quan Espanya organitzi aquest campionat. Balaídos serà, en principi, una de les seus, per tant, estem parlant d'un tros d'estadi, però amb el pro aquest, que el Centre d'Esports Sabadell...
Que no anirà a Balaídos.
No podrà gaudir d'aquest escenari, d'aquest ambient del que és Balaídos, sinó que ho haurà de fer a Barreiro, com ja va jugar també en l'últim partit que va jugar a casa al Celta Fortuna. Per tant, en aquest sentit, Beitia també s'ha pronunciat, diu que és una llàstima no poder jugar a l'estadi del primer equip i que, per tant, caldrà adaptar-se a les circumstàncies del camp de la ciutat esportiva.
La verdad que es una pena. Ya no por mí, sino por el equipo, porque también no beneficia, yo creo que más un campo como el de Balaídos, porque al final Barreiro sí que es verdad que el césped está bien, pero las dimensiones no son como las de Balaídos. Pero bueno, vamos a intentar hacer todo lo posible para que hacer un buen partido y sobre todo para ganar.
No, les dimensions de Barreiro no són com les de Balaídos, deia Beitia, amb raó, un Beitia, per cert, que també ha dit que coneix bé l'actual cos tècnic del Celta Fortuna, encapçalat per Claudio Giraldez, i també bona part de l'equip, però diu també que aquest any no ha tingut la sort de veure'ls massa i que, per tant, tots els canvis que hagin pogut introduir respecte a la temporada passada, doncs que tampoc és que els tingui excessivament controlats, per dir-ho així.
Sí que és cert que recordo que durant la pretemporada, amb aquell recull que anàvem fent a Ràdio Sabadell, al web, amb les incorporacions de tots els equips, el Celta Fortuna és un dels que menys novetats va anunciar a l'estiu, per tant, doncs és normal, no? el que comenta Beitia en aquest cas, que conegui a bona part del blog, en aquest cas de l'actual Celta Fortuna. Sí que és cert que ara estava intentant mirar les estadístiques, un Carlos Beitia que no va tenir massa protagonisme, això sí, en les dues temporades que s'hi va estar amb la samarreta del segon equip del Celta. De fet, diria, no em vull equivocar, perquè ara mateix estic tenint algun problema amb la pàgina que no acaba de carregar, però recordo d'haver-ho vist fa una estoneta i que no havia superat els 1.000 minuts en cap de les dues temporades, amb el Celta Fortuna. Era un dels jugadors menys utilitzats.
Sí, diria que la primera de les dues temporades sí que va tenir més participació, sí. Però tampoc sent un titular indiscutible en aquestes dues últimes temporades, després del seu pas pel Sabadell, després del seu pas, doncs, abans i després, del Centre d'Esports amb el Villarreal B. Per tant, sí, com dius, doncs, que sí, que coneix bé aquella casa, que coneix bé el Celta Fortuna, la manera de fer, però que tampoc va ser un jugador, com està passant ara, i ara en parlarem també, Pau, sobre aquest protagonisme, o menys protagonisme, millor dit, del de Massanassa al Centre d'Esports, doncs que tampoc el va tenir allà a Terres Gallegues.
Mira, la primera temporada és curiós perquè va jugar 34 partits, que on diria, home, va jugar gairebé totes les jornades, sí, però minuts, 830. Per tant, la seva participació era molt, molt, molt testimonial, de sortir als últims minuts. La temporada passada encara menys va jugar, 16 partits, 547 minuts. Va tenir Beitia, 4 targetes grogues. Per tant, de moment, amb el Sabadell, si algú s'ho pregunta també, són 7 partits, una única titularitat i 189 minuts amb la samarreta arlequinada. Per tant, podríem dir que va en la tendència, en la línia de la seva primera temporada a Vigo. I jo ara, Sergi Parc, et faig la pregunta del milió. Veus a Carlos Beitia demà a l'11 de Gerard Bofill, sí o no?
M'agradaria veure'l, de moment, una titularitat. I jo crec que no va desentonar gens en aquell partit que les coses no van sortir del tot, que va ser en la derrota a casa contra el Fuenlabrada, l'últim amb Miquillador a la banqueta. Jo, si m'he de mullar, diria que no. Sobretot per les paraules de Gerard Bofill ahir, dient que quan les coses van bé, no pel resultat sinó per les sensacions, insisteixo, que va transmetre el Sabadell contra el Depor, hem de pensar que si hi ha pocs canvis, un dels pocs podria ser el de Beitia, l'entrada de Beitia, però a mi em fa pensar que no. Sí que hi ha dubtes en altres posicions. Repasso, si et sembla, Pau, les baixes, tot i que ja les coneixem. Torna Monroy després de complir sanció, i baixes a Milívia, la que vam explicar ahir de Callejón per un esquins a l'espatlla, i la de Raúl Baena, que potser és la que influeix més directament en el cas de Beitia. A partir d'aquí, que si jugarà el valencià, s'haurà de veure, evidentment, no s'ha revelat res. Jo crec que no. No sé si tu penses que sí que pot ser titular.
No, jo estic d'acord, Escoltant ahir en directe aquesta compareixença de Gerard Bofill, dient que era molt probable que toqués poqueta cosa, jo intueixo que potser un dels canvis ve, sobretot, per la possible entrada de Pablo Monroy, després de tornar d'aquest partit de sanció. Això implicaria... No sé si... Ara recordo també la pregunta que li va fer l'Adri al Sergi aquí, dient, Estals què? I el Sergi deia, és que Estals el veig a la banqueta.
Clar, seria o Estals suplent o Estals el mous al mig del camp, o potser...
No tinc cap pista, insisteixo. Potser tocar alguna de les tres peces del trident. Veient que de moment tampoc t'està donant el resultat desitjat. Demà a les 3 sortirem de dubtes, quan surti l'11.
És el principal dubte, aquest, el que comentes. Per la resta, jo crec que seria sorpresa, fins i tot l'entrada de Beitia a la titularitat. Però, com dius, fins a les hores prèvies d'aquest partit a Barreiro, doncs no sortirem de dubtes ni en un sentit ni en un altre. I al final, com dèiem, Beitia, que ve d'aquestes dues temporades amb el Celta Fortuna sense ser un titular fixe en els esquemes de Giraldez, i que aquesta temporada, de moment, només ha sortit de la partida en el duel contra el Fuenlabrada, i per la resta, minuts repartidets per aquí i per allà, participació més o menys important, però al final sense tenir molt protagonisme. Per tant, et pots imaginar que per ell no és la situació idònia, i ha estat així de clar, tio.
Estoy jodido, porque al final todo jugador quiere jugar los máximos minutos, las máximas titularidades. Pero bueno, a partir de ahí, pues es como se está dando ahora y nada, intentar darle la vuelta, trabajar, ayudar al equipo de todas las maneras posibles. Si es ahora mismo desde el banquillo, pues es ahí, cuando sea de titular, pues de titular.
Doncs fotut, ha dit al principi d'aquesta declaració Carlos Beitia sobre la poca participació, anem a dir-ho així, perquè al final són 9 jornades i en 9 jornades ha tingut menys de 200 minuts. Per tant, estem parlant d'una mitjana de 20 minutets aproximadament per partit. Tot plegat, també, Parc, en el context actual del Sabadell, no? Que Raúl Baena no ha jugat cap partit de Lliga i que Carlos Beitia podríem dir que és el perfil ara mateix que més se li assembla. Si més no, per aquestes sensacions m'agafo sobretot també el dia del Fuenlabrada, Per primera vegada, potser aquesta temporada, vam veure un migcampista, un mig centre més posicional, no?, al centre d'esport Sabadell.
Sense que sigui un stopper tan definit com és el cas de Raúl Baena, però sí que si el compares amb altres jugadors, no sé, com Gualda, com Dome, fins i tot, que l'hem vist doncs, en posicions interiors, et ve al cap un Beitia perquè pugui fer aquestes tasques més defensives sense que sigui potser la seva principal virtut, insisteixo, que jo crec que també és un migcampista doncs, que li agrada crear, li agrada distribuir, fins i tot arribar, com ho vam veure en pretemporada, però que podria complir aquestes funcions de stopper. Amb la baixa de Baena, un podria pensar que el valencià podria tenir més protagonisme, però de moment la cosa no ha estat així. I, de fet, el mateix Beitia recorda quin rol ha tingut en el seu passat més recent amb altres equips.
Jo, al final, en Villarreal he jugat tota la meva vida de pivote, de 6. En el Celta he jugat de 6, en donde más cómodo me siento. Y bueno, al final eso lo tiene que decidir el míster, si me tiene que poner o no. Pero bueno, yo al final creo que estoy preparado para jugar tanto de 6 como de 8. Sí que es verdad que estoy más cómodo de pivote defensivo. Pero bueno, al final es lo que hemos hablado, lo que depende del míster, lo que diga el míster y poca cosa más.
I al final, Pau, també pensava que per Beitia és la seva segona etapa al Sabadell, que jo imagino que quan tu tornes a un equip que ja has estat, també vas amb aquella mentalitat o amb aquell objectiu de ser més protagonista que quan ho vas ser, sobretot perquè Beite tampoc va ser un jugador que sí que va tenir els seus minuts i la seva importància, però tampoc va ser un dels principals jugadors d'aquell any de l'ascens.
Amb una pandèmia també de...
pel mig
que va jugar molt poquets partits de Lliga. Però bé, sempre quedarà també per l'estadística que Carlos Beitia va jugar els 3 partits del play-off d'ascens a Marbella. Va sortir des de la banqueta en tots 3, però que va jugar contra el filial de l'Atlético, contra la Cultu.
No cal recordar no aquella.
Anava a fer com sempre, anava a dir que va fallar el penal. Però bé, per sort va acabar bé la pel·lícula. I va jugar també el dia del Barça B. Per tant, és cert, estic comprovo totalment el teu argument, que segurament doncs, Carlos Beitia en la seva segona etapa a Sabadell, i més venint també de 2 anys amb poc protagonisme al Celta Fortuna, potser s'esperava estar jugant més. I més amb aquesta circumstància que ara comentem, i més si ell diu que on se sent millor és jugant com a pivot defensiu, com a 6. En fi, una més de Beitia, va.
Sí, també et dic que hem escoltat 2 declaracions potser amb una mentalitat doncs, més neutra o tirant amb aquesta decepció que té el de Massanassa, però també et dic una altra cosa, també escoltarem ara un fragment amb una mentalitat més positiva, perquè per tu, Pau Ituri, l'altre dia quins jugadors van ser els millors contra el Deportivo? Quins destacaries més?
Va, per ordre, per no ser dolent tampoc. Antonio Sánchez, per mi va ser el millor.
Oh, em sorprèn això.
El segon va ser Marc Domènech, per mi.
No fa falta que diguis res més, perquè són els exemples que ha posat Beitia de dir 2 jugadors que no han tingut protagonisme, l'altre dia salten com a titulars i realment rendeixen a bon nivell. Per tant, quan a ell li arribi l'oportunitat, també espera tenir aquest protagonisme.
Antonio Sánchez no llevaba ninguna titularidad y salió el otro día y yo creo que fue el mejor del partido. Marc Domènech, más de lo mismo. A mí cuando me pusieron yo creo que tenía un buen partido y llevaba 6 jornadas sin jugar. Yo creo que somos una buena plantilla y yo creo que el que pongas ahora mismo te va a dar la talla. ¿Que no estamos teniendo los resultados? Pues sí, sí que es verdad, pero a partir de ahí yo creo que estamos dando buen nivel todos. Y es lo que tú dices, ahora vienen semanas difíciles y yo pienso que cualquiera que juegue va a dar lo máximo para ayudar al equipo.
Coincideix amb tu, eh? Primer Antonio sí. Sánchez ha destacat i després a Dome.
Sí, jo, ara és opinió totalment personal, però em va sorprendre en certa manera que Beitia no tingués continuïtat als 11 després del dia del...
El del Fuenla, no? Fuenla. Quan va ser titular, sí.
Perquè a més va fer una bona parella, penso, amb Moyano. És cert que després va haver-hi el canvi d'entrenador, però igual que també estic convençut que Antonio Sánchez i Marc Domènech tenen totes les paperetes per ser titulars demà a Barreiro, doncs em grinyolava una mica que Beitia no hagués tingut aquesta oportunitat en el seu dia, al Cerro del Espino.
També però, opinió, però... crec que el paper de Beitia jo crec que també anirà increixendo, crec. I tot i que Baena estigui a punt de tornar i que Moyano sembli més consolidat en el mig del camp, vaja, Gualda també de ser titular indiscutible l'hem vist més a la banqueta en els últims partits. Al final hi ha canvis, hem tingut sancionats, hi haurà càrregues físiques, bé, el calendari complicat també. Jo crec que el protagonisme de Beitia, espero, també, perquè a més també tinc ganes de veure pel que dius, perquè coincideixo que el dia del Fuenla, dintre de que l'equip no va estar del tot encertat, ell no va desentonar, per
sí,
tant...
Però perdona, el dia del Fuenla, on va estar millor clarament l'equip va ser a la primera meitat.
Sí. Quan va jugar
ell. Quan va jugar ell, perquè la segona va ser un dels primers canvis, i quan es va desfer aquest mig del camp Beitia Moyano, l'equip va fer aigües completament, per tant... Bé, Carlos Beitia, avui protagonista a la prèvia a Ràdio Sabadell, al micròfon del Sergi Parc, abans d'agafar l'avió, camí de Vigo. Ara sí que l'equip deu estar volant. Si algú de l'expedició, si no, ens està escoltant un Agustí Bernat i ens vol contradir, però ara mateix hauria d'estar ja l'equip volant cap a Vigo.
Volant, que per cert, tornen amb autocar.
Sí, sí.
Pallissa, de viatge per tornar. Que arribaran cap aquí, m'han dit, calculen cap a les 7 del matí, una cosa així. Amb l'endarreriment de l'hora, potser serien les 6, més o menys, però Déu-n'hi-do, unes 15 hores de viatge.
Bona pallissa, sí, sí. Déu-n'hi-do. Doncs nosaltres per tallar una mica el ritme, una fórmula que ja hem fet servir els últims divendres, abans d'escoltar Claudio Giraldez, el tècnic del Celta Fortuna, passem també per les estadístiques prèvies a aquest Celta Fortuna Sabadell de demà a les 4, a les quals hi posa veu la Júlia Ramon.
El llibre de registre.
16 gols a favor i 13 gols en contra. Ja s'ha repetit per activa i per passiva, però és la principal dada del partit de demà. El millor atac contra la pitjor defensa del grup.
L'estadística.
Ens quedem amb aquests 16 gols del Celta Fortuna, una mitjana de pràcticament 2 per partit. 9 els han transformat a casa, on han vist porteria en els 4 partits que han jugat entre Balaídos i Barreiro. De fet, justament amb el Real Unión són els dos únics equips del grup que han marcat 7 gols en 2 partits consecutius com a locals.
L'estrella rival.
Són molts els jugadors del Celta Fortuna que estan sobresortint en aquest inici de Lliga. Però per sobre de tots ells, un nom, Raúl Blanco. El cosí de Iago Aspas lidera el grup en assistències, un total de 4, i és el tercer màxim golejador amb 4 dianes més, les mateixes, per exemple, que Manel Martínez i només superat per Clau Méndez i l'exarlequinat Pau Víctor, que en porten 5.
Una mica d'història.
Per aprofundir en un dels arguments de l'Hotel Suís ahir i a les portes de jugar contra el Celta Fortuna, el Sanse i el Barça Atlètic. Quin és el balanç del Sabadell contra els filials a Primera Federació? Doncs ja de tot. 7 victòries, 5 empats i 7 derrotes. A domicili, però, atenció, la cosa millora amb un asterisc. 4 victòries, 3 empats i només 2 derrotes, però que van venir acompanyades de destitucions. Gabri García Tajonar i Antonio Hidalgo a Valdebebas.
Els precedents.
Per segon desplaçament consecutiu, va passar fa 15 dies a Majadahonda, no trobem cap precedent històric entre el Celta Fortuna i el Sabadell. Una situació que contrasta amb els duels que s'han produït contra el primer equip celeste, ja que aquí n'hi ha hagut un total de 51 durant tota la història. El centre d'esports, per cert, no guanya Vigo des de fa 43 anys.
Amb el xiulet a la mà.
Francisco García Riesgo, nascut a Oviedo fa 27 anys. Ha arbitrat un total de 50 partits entre l'antiga segona B, la segona federació i la primera. No trobem cap precedent amb el Sabadell, mentre que el Celta Fortuna serà demà l'equip al que ha xiulat més vegades, desfent l'empat amb el Pontevedra. En els 5 partits anteriors, 2 victòries, un empat i 2 derrotes. Compte amb la seva mitjana. 6,56 grogues per partit i 0,36 vermelles.
El llibre de registre de l'hotel.
Doncs dos quarts de dues. De fet, el Sergi Garcés i l'Adrián Arroyo ja explicaven ahir a l'Hotel Suís que es tracta d'un àrbitre que no té cap mirament a l'hora de començar a repartir aquí targetes a tort i a dret. De fet, en aquesta dada de vermelles, que en són en total 18 en els 50 partits que ha xiulat, déu-n'hi-do, 18 en 50 partits, em sembla una barbaritat. Aquest any porta dues en 3 partits. Va ser en el mateix duel, Arenteiro 2, Real Unión 3, van ser dues a l'equip local i va acabar doncs amb victòria visitant. Per tant, ens hi podríem aferrar això per ser un partit que es va jugar a terres gallegues. Però
no
déu-n'hi-do.
No.
Déu-n'hi-do, aquest bon home. Aquesta temporada, a més, duia una mitjana de 7 grogues per partit, en aquests 3 enfrontaments. O sigui, 21 en total, ni més ni menys.
Doncs que sí, que és pels dos equips, però que no m'agrada, perquè veient la vocació ofensiva del Celta Fortuna i els problemes defensius del Sabadell, si s'ha de tallar algun atac i ha de disparar targetes grogues aquí...
També et dic que portem un parell de setmanes, ara anem a fer la petita ploradeta, i de seguida parlem del Celta Fortuna.
Però amb raó.
Però portem un parell de setmanes amb dos arbitratges certament força permissius. La Huerta de Aza al Cerro del Espino, és cert que no xiula la falta de Baselga en el gol previ a Manel, però després se'n passa un penal força clar també a Baselga, i Ramon Andrés la setmana passada amb els dos penals, sobretot, que no li xiula al centre d'esport Sabadell, ni a Cristian Herrera ni a Pau Resta.
Sí, hi havia gent que encara no posava en dubte de si eren penals o no. Jo les dues accions les vaig veure força clares. I sí, Ramon Andrés al final no va ajudar ni molt menys al centre d'esports, que la veritat recorda que la temporada passada sí que hi va haver un tram ja amb Miquillador a la banqueta en què els arbitratges doncs no van afavorir del tot els interessos arlequinats i que hi va haver doncs unes queixes cada cop més elevades. Ja no només parlo per les paraules de Miquillador, sinó també a l'entorn, que hi havia aquesta sensació d'indignació amb alguns dels arbitratges. Aquesta temporada no tenim aquesta sensació tan clara, però sí que és cert que en els dos últims partits el Sabadell no ha estat de sort, especialment jo poso focus en el del Depor. Per tant, veurem què passa demà a Barreiro amb un col·legiat que això li agrada disparar molt,
sí,
amb el tema targetes.
I contrasta bastant, i remato ja això, amb aquest tema, amb una estadística del Sabadell que aquesta temporada només, entre cometes, només ha vist 17 targetes grogues en 9 jornades. Això és una mitjana de menys de 2 targetes grogues per partit.
I dues vermelles.
I dues vermelles, això sí.
Dues... De futbolistes, almenys.
Però els equips, sobretot, que estan en aquesta mateixa zona de la classificació, excepte el Rayo Majadahonda, que en du 18, la resta superen amb escreix la vintena de grogues. És més, hi ha un equip al Tarazona que en du 38 en 9 partits. Per tant, bé, crida l'atenció. De fet, és que no hi ha cap futbolista del Centre d'Esport Sabadell que estigui apercebut. Amb 3 grogues hi ha Gualda i hi ha... És cert que Monroy n'ha vist 5, però dues van ser, en aquest cas, de vermelles, i per tant, si no vaig errat, o sí que està percebut, una va ser directa? Una va ser directa,
una
sí,
va
sí,
ser
sí.
Directa, i l'altra per
sí,
doble
sí.
Groga.
Per tant, sí que està percebut, Pablo Monroy. En aquest cas, o no? Espera, ara m'estic tirant a la piscina i potser no hi ha aigua,
Les dues grogues s'anulen entre elles, per tant
en
deu portar
3,
no?
Porta 3, sí. Doncs això, fet l'aclariment. No hi ha cap jugador del Sabadell que estigui apercebut creuant el primer quart de Lliga. Va, anem a parlar del Celta Fortuna, ho hem escoltat a les estadístiques. Un equip que fa tremolar, amb els seus registres golejadors. Aquests 16 gols en 9 partits, és l'atac més prolífic del grup 1. I sobretot el nivell, no?, de forma que ha exhibit últimament.
Sí, encadenant aquestes victòries consecutives que l'han fet enfilar fins a la segona posició, només per darrere del líder Nàstic. Per tant, estem parlant d'un tros d'equip, o com a mínim, que està fent un gran inici de Lliga. I no em tillaries de boig, Pau, si et digués que ara mateix, si jo dic que el Celta Fortuna és un candidat a l'ascens, no m'estaria equivocant del tot, jo crec. Que
no,
després
no.
La Lliga et col·loca on et pertoca, eh?
De fet, té una bona oportunitat. Ara tiraré pedres contra el terrat del Sabadell, Però té una bona oportunitat per situar-se com a líder al Celta Fortuna aquest cap de setmana, perquè, si no vaig errat, el Nàstic jugava a Riazor contra el Depor.
Si no m'equivoco, sí, ara ho consultem. Però no podrà posar-se líder perquè el Centre d'Esports no permetrà que el Celta Fortuna guanyi el partit. Però bé, sí, tindrien aquesta oportunitat en cas que superessin el conjunt arlequinat. Bé, doncs escoltem al tècnic celeste, Pau, a Claudio Giraldez, dient que l'objectiu principal no és que no sigui pujar, sinó que n'hi han dos que van per davant. El primer, assegurar-se la permanència.
Ser capaces de tener una idea de juego, un modelo de juego reconocible, que lo estamos consiguiendo, y escapar de los puestos del descenso y permanecer en la categoría lo antes posible, y luego a partir de ahí pues todo lo que pueda venir. Pero bueno, creo que tenemos que ser realistas. Ahora mismo estamos en una posición clasificatoria muy buena, pero es una anécdota, estamos en la jornada 9, creo que hasta que acabe la primera vuelta te has enfrentado a todos, es difícil valorar realmente dónde estás dentro del grupo. El año pasado a estas alturas estábamos prácticamente en el descenso y acabamos jugando un playoff, y este año pues estamos arriba, pero no tiene nada que ver. Tenemos que tener los pies en el suelo y prepararnos para eso.
Bé, doncs Giraldez dient escapar-nos dels llocs de descens, que jo crec que la distància del Celta Fortuna respecte al perill deu ser d'uns 9 punts aproximadament ara mateix. Per tant, bé, és la mentalitat que
8
té...
punts,
8 punts. Sí, la mentalitat que té el tècnic ja fa bé de ser prudent, però bé, no ha volgut ser més ambiciós que això, que de moment diu escapar-se del descens. Aquest és un dels principals objectius que es posa per aquest Celta Fortuna aquesta temporada. I l'altre, Pau, l'habitual dels filials, doncs formar els jugadors perquè estiguin preparats per quan hagin de pujar al primer equip.
El objetivo nuestro, como suelo repetir en cada una de las entrevistas, es que los jugadores se preparen para poder llegar al primer equipo, que peten en la puerta del primer equipo con fuerza, que peten en la puerta del fútbol profesional estando preparados de verdad, y en eso estamos primero, siempre poner el foco en el jugador, que se preparen, que estén adquiriendo cada vez más conocimientos y más capacidades para poder llegar al fútbol profesional, que están ahí a un peldaño de llegar.
Un discurs que el pronuncia gairebé tot entrenador de filial, respecte als seus joves futbolistes. Però el que dèiem, li confirmem, que el Depor, o el Nàstic, millor dit, jugar a Riazor contra el Depor diumenge a les 7 de la tarda. Està a un sol punt, en aquest cas el conjunt celeste del Nàstic. Està empatat a punts, per cert, amb el Celta Fortuna a la Ponfe, que juga...
Sí.
A les 6 de la tarda de diumenge, el derbi, el Toralín contra la Culto. Per tant, també és un altre partit dels interessants, dels molt interessants d'aquesta jornada.
I per l'ambiental, que es viurà el Toralín, sembla, o sigui que valdrà la pena veure aquest partit.
A tot això, ja que estàvem parlant d'això de la formació de jugadors per estar al primer equip, ho dèiem al sumari, avui juga el primer equip del Celta a Montilivi, i això implica també que hi hagi jugadors que no hi siguin en aquest Celta Fortuna Sabadell.
Sí, correcte. Concretament hi ha 4 jugadors del Celta Fortuna. Quins hauria de dir, Pau, que fins i tot sent aquí seguidors o seguint el Centre d'Esport Sabadell, hauríem d'estar pendents o que ens pugui afectar indirectament un Celta Atlético de Madrid de primera divisió, o en què va ser expulsat el porter Ivan Villar,
sí,
per vermella directa, i això vol dir que no podrà jugar aquest cap de setmana, és a dir, avui, a Girona, i això vol dir que el Celta ha creat a files el porter titular habitual del Fortuna,
sí,
a Coque.
És una situació curiosa, també, perquè al final, amb això de les convocatòries llargues, el criden per ser el tercer porter, perquè el primer equip del Celta hi ha Guaita i hi ha Marchesín. Per tant, en teoria va per ser el tercer porter, Coque. Però era qui ho estava jugant pràcticament tot. Ha jugat 8 dels 9 partits amb el Celta Fortuna. Per tenir una referència de qui pot ser titular contra el Centre d'Esport Sabadell, Raúl García Rulli és qui ha jugat l'únic partit en què no s'ha alineat a Coque.
Per tant, això, baixa sensible si tenim en compte això, que és el porter habitual, un porter, això sí, que em sembla que ha encaixat 11 gols, que això tampoc vol dir res perquè no tot és culpa del porter, sinó que li diguin al pobre Hortolà, però que això, que estarà convocat avui a Girona amb el primer equip i, per tant, serà un d'aquests 4 jugadors del filial que no estarà demà contra el Centre d'Esports, tampoc Carlos Domínguez, Miguel Rodríguez i Sotelo. Ells tres, perdó, són els que acompanyaran això a Coque com a jugadors del filial en aquesta convocatòria del primer equip del Celta.
Doncs els dos primers, sobretot, tant Carlos Domínguez com Miguel Rodríguez, ja es troben en dinàmica completa de primer equip. No han jugat, de fet, amb el Celta Fortuna. Sotelo sí que ho havia fet un partit, però són tres habituals en les convocatòries de Rafa Benítez amb el primer equip del Celta. Una més de Giraldez.
Sí, estem dient que és una llàstima que el partit de demà no es jugui a Balaïdos. Doncs bé, Giraldez ha trobat les aspecte positiu de poder disputar l'enfrontament a les instal·lacions de Barreiro.
Animarles a que sigan con nosotros en los partidos que tenemos en casa y que les necesitamos y que ojalá pues esto siga toda la temporada y que no sea flor de un día y que nos ha encantado el ambiente en Barreiro y ojalá pues podamos tener el mismo ambiente o más en este partido que es contra Sabadell y que nos va a ayudar a ir de la mano todos.
Doncs veurem si demà hi ha molta gent o no a Barreiro per seguir aquest Celta Fortuna Centre d'Esport Sabadell a partir de les 4, mitja hora abans, a 3:45, a la sintonia del Sabadell en joc de Ràdio Sabadell. I per què dic això, Sergi Parc? Doncs perquè demà, a 4:45, hi ha el clàssic Barça-Madrid. I això li pot restar assistència allà a Barreiro si hi ha molt aficionat del Celta, que no ho sé, que també són del Barça o del Real Madrid, o no, simplement volen veure el clàssic.
Sí, i després aquí la pregunta és també què farà la gent d'aquí de Sabadell. Per exemple, tu, Pau, que estaràs aquí a l'estudi 1 de Ràdio Sabadell, doncs pendent d'aquest Celta Fortuna Sabadell, tindràs amb una altra pantalla posat el clàssic o què?
Amb els 5 sentits posats en el Sabadell, en joc de Ràdio Sabadell, només faltaria.
I amb les xarxes socials i amb,
correcte,
tot el que s'hagi de fer, no?
Estic com per seguir el clàssic jo.
Després,
aquí, sí.
Li hauríem de preguntar també a Sergi Garcés i a Adrián Arroyo, que em consta que Adrián Arroyo de tant en tant amb el mòbil sí que es posa allò quan pot mirar la reunió d'algun altre partit.
Però el clàssic ja dic jo que no, l'altre dia... Bé, no reproduiré un comentari que va fer al departament, però... li agradava més les classes, alguna classe de biologia, que no pas al clàssic, però bé.
Adrián Arroyo, que em sembla que és més seguidor de l'Atlético, sí, que sí, no pas de Barça,
però,
o Madrid.
El que està clar és que coincideixi en horari. Sort que no és a casa, també ho hem de dir. Sort,
sí,
que el Sabadell no juga a casa, perquè això sempre doncs, pot restar un puntet d'assistència. Però pot fer també que fora de casa no hi hagi tant seguiment com és habitual.
Sí, i clar, el que hem fet aquí nosaltres, Pau, és preguntar a socis del Sabadell, però que també són o socis o simpatitzants del Barça o del Madrid, que què faran amb aquest dilema? Si veuran el partit del Sabadell, si veuran el clàssic, si veuran un i escoltaran per la ràdio un altre... Doncs bé, els hem preguntat a uns quants seguidors, els escoltarem, també socis la majoria, també que formen part de penyes, fins i tot a l'Àxel Torres, que serà el primer que escoltarem, així que si et sembla ho escoltem.
Vinga, va, som-hi.
Som-hi.
Partido que no veré en directo.
Àxel Torres,
al podcast Morning de Axel y Rulo.
Porque a la misma hora hay un Celta B Sabadell. Sí, el nuestro empieza a las 4 y el Barça-Madrid empieza a las 4 y cuarto. De ahí que no vaya a ver en directo el Barça-Madrid. Mi pretensión es verlo justo después en diferido, pero
sin conocer el resultado.
Esa es la pretensión.
No veré ni uno ni el otro.
Carmen González, Peña La Plana.
Os intentaré escuchar a vosotros por Radio Sabadell, pero desde luego priorizo antes que el Barça-Madrid el Sabadell, por supuestísimo. Puedo estar atenta de los otros, pero priorizo siempre el Sabadell.
Soy del Sabadell hasta la médula.
Benito González, arlequinats.com.
Empecé a seguir y conseguir cromos aquí en Salamanca, ya que yo no tengo ninguna vinculación directa con la ciudad de Sabadell y me hice del Sabadell siendo muy pequeño y no hay preferencia con ningún otro equipo entre el Madrid y el Barcelona. Os puedo decir que me gustaría que ganara el Barça, pero bueno, uno cuando tiene que decidir y tiene que escoger, los colores tiran y yo soy arlequinado. Y como socio que soy, porque soy socio del Sabadell, aunque desgraciadamente puedo ver muy pocos partidos, escogeré el Sabadell sin lugar a dudas, lo veré en televisión.
Yo lo tengo muy fácil.
Jonathan Domene, soci.
Voy a ver el clásico en la tele, en pantalla grande, y en el móvil, como tengo una aplicación que puedo ver los partidos, lo veré en el móvil en el Sabadell.
Comparteixo carnets, carnet del Barça i carnet del Sabadell.
Joan Gili, soci.
I aquest dissabte, com que coincideixen els horaris, en el meu cas faré un mix, que serà veure el Barça per la tele i escoltar el Sabadell, doncs, per Ràdio Sabadell amb vosaltres. Si ha de guanyar un dels dos, sincerament, prefereixo que ho faci el Sabadell, perquè un necessita més que el Barça.
Soy soci del Sabadell i aficionado del Real Madrid.
Juan Ramon Sánchez, soci.
Bueno, tengo una situación un poco especial y a veces no puedo ver muchos partidos, pero cuando coinciden Real Madrid y Sabadell, si puedo verlos o escucharlos. A ver, básicamente veo el Real Madrid y escucho el Sabadell por radio, porque bueno, tengo la plataforma donde dan los partidos de primera división y la de primera red no la tengo. Pero bueno, con el Sabadell siempre.
Bé, doncs hem tingut aquí un petit tastet, Parc. M'atreviria a dir que potser la resposta més comuna de totes ha estat el clàssic a pantalla gran i Ràdio Sabadell a l'orella.
Que és el que s'ha de fer. Menys, però l'Àxel no...
Com el que deia la Carmen directament, eh? Directament Ràdio Sabadell,
sí,
a pastar el clàssic.
Sí, ja deu el clàssic. Menys l'Àxel, que deia que no es volia enterar del que passava en el clàssic per veure'l després sense tenir spoiler.
Difícil,
cosa,
eh?
Complicada.
Difícil.
Així que em sembla que l'Àxel no ens escoltarà en directe per... Bé, sí, el nostre partit, sí, potser sí, que m'estic aquí fotent un enrenou.
Sí, però potser no he de dir el resultat de com va el clàssic,
sí,
no hem d'anar informant
clar,
de...
Sí, t'hauràs d'assegurar... No dir el resultat del clàssic si l'Àxel ens escolta per no espatllar-li després. Bé, aquí estan les tries de tots aquests aficionats / socis / periodistes.
Doncs veurem què diu la gent demà. Sergi Parc, gràcies.
Adéu, Vituri.
Fem una aturada per la publicitat. Quan tornem parlem del Sabadell B, de l'OAR, del Sabadell Rugby Club i de David Domínguez.
La marca Guac presenta la festa de Halloween 2023. Combinem la millor música electrònica amb una decoració espectacular. Vine el proper 28 d'octubre a partir de les 12 de la nit a la sala Rebel de Castellà del Vallès. Prepara't per una nit terroríficament increïble. L'ànima de la nit serà la música techno més actual, amb 6 hores non-stop, amb els DJs. Aitor Ronda et portarà un viatge sonor sense alè. Paula Cazenave, com a convidada d'excepció. Un back-to-back entre John B. i Frank Kairos.
I en un warm-up de primera amb Fetecmou.
El proper 28 d'octubre a la sala Rebel de Castellà del Vallès, al carrer del Capcir 5. Festa de Halloween 2023.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tenim el repte d'adaptar-nos al canvi climàtic. I si et donéssim veu?
Instal·lem més plaques solars i molins?
Ei, i el nostre paisatge?
Fem prou per aturar el canvi climàtic?
Canviem la forma de produir aliments.
Però s'apujarà el preu del menjar?
20.000 invitacions, 100 persones triades a l'atzar. Un procés deliberatiu per millorar les polítiques de canvi climàtic. Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya. Participa-hi. La teva veu és canvi. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Estem de tornada a l'Hotel Suís, encara a poc més de 12 minuts de programa, parlant encara del centre d'esports, perquè el Sabadell B viatja a terres gironines aquest cap de setmana per enfrontar-se al Figueres. El filial arlequinat ve donant sopegada a casa amb remuntada inclosa de l'Atlètic Lleida, passant del 2-1 al 2-3 en els últims 5 minuts. Va ser la segona derrota en 6 jornades pels de Conrad García, que ara buscaran retrobar-se amb el triomf davant un rival, el Figueres, que ha guanyat els dos últims partits a Vilatenim. Tot i això, venen d'empatar 1-1 a domicili en el derbi empordanès contra el Palamós. Un cop superada la derrota de l'últim partit, Conrad García, el tècnic del segon equip del centre d'esports, es mostra totalment focalitzat en aquest partit contra el Figueres.
Quan guanyem ho celebrem fins al primer entrenament, que és dilluns, i quan ho perdem ho hem de patir fins al primer entrenament, que és dilluns. A partir d'aquí a preparar la següent setmana, evidentment amb menys somriures i amb un punt més de necessitat.
Tots dos equips estan separats per només 3 punts a la taula, amb el Sabadell B quart amb 10 punts i el Figueres vuitè amb 7. García afirma que el rival d'aquest diumenge pot ser perillós tenint en compte la situació a la taula classificatòria.
Espero un rival amb capacitat, un rival que potser no sé què faran aquest cap de setmana, però no vindran amb tanta confiança com els que estan a dalt, però vaja, necessitat de punts, perquè Figueres evidentment voldrà estar dalt. Ja hem jugat contra ells a pretemporada una estoneta, però el partit no va ser real. Per tant, no hem d'anitzar bé, preparar-ho bé i anar a guanyar el següent cap de setmana.
Doncs aquest Figueres-Sabadell B que es disputarà a Vilatenim en l'horari de tota la vida, és a dir, diumenge a les 5 de la tarda.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Obrim bloc poliesportiu amb handbol perquè els dos sèniors de l'Oar Gràcia juguen fora de casa. Aquest cap de setmana, el més matiner, amb una hora de diferència, serà el femení, que no pot perdre més pistonada amb els dos primers classificats, el Mislata i la Roca, després de punxar en els dos últims compromisos al carrer Bocaccio, precisament contra els dos equips que té just per sota, el Sant Quirze i el Sant Joan d'Espí. L'entrenadora verd i blanca, Carol Carmona, analitza la situació d'aquesta part alta de la divisió d'honor plata.
Jo crec que Mislata estarà un punt per sobre de tots els equips. És un equip que s'ha reforçat, que la seva idea, igual que l'any passat, era pujar de categoria. L'any passat no es va donar, però jo crec que aquest any estan mentalitzades per fer-ho, i amb els reforços que tenen és un equip a batre, òbviament. Després, tot pot passar. Tota la resta d'equips són molt competitius, tothom vol guanyar, tothom vol estar dalt, i com sempre dic i com vaig dir l'any passat, l'equip que sigui més regular doncs estarà millor posicionat.
I a priori l'escenari de demà hauria de ser propici per sumar contra un Sant Vicenç que és l'onzè classificat i que només ha guanyat un partit en 5 jornades. I a la primera nacional masculina, l'Oar, ho dèiem al principi, es pot situar com a líder del grup D, ja que l'actual primer classificat amb un punt més, la Roca, té un dels desplaçaments més complicats del curs a la pista del Sant Quirze. El tècnic gracienc Pere Iats és conscient d'aquesta casuística.
Si fem les coses bé i un camp com el Sant Quirze, en el que crec que pocs equips podran puntuar, doncs surt el resultat positiu del Sant Quirze, ens podríem posar líders al costat de Sarrià. Per tant, bueno, seguir treballant, com ja et comentava. Només portem 6 jornades i sabem que anem de jugar 30, per tant, crec que és aviat per donar càlculs a com anirà la competició. Però bé, bueno, nosaltres, al nostre ritme.
Però, evidentment, perquè això passi, el Gràcia hauria de treure endavant el seu partit a la pista del Palau Tordera. Per cert, paral·lelisme amb el duel del femení, un altre equip de la part baixa que només ha sumat un triomf, 2 punts, en les primeres 6 jornades de Lliga. Horaris, a 6:45 de demà, arrenca el Sant Vicenç Oar femení. Una hora més tard, a 7:45, ho farà el Palau Tordera Oar masculí.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Tram final de l'Hotel Suís, més enllà del Celta Fortuna Sabadell o del clàssic Barça-Madrid, demà també es disputa a Saint-Denis, a París, a les 9 de la nit, la final del Mundial de Rugby entre les seleccions de Sud-àfrica i Nova Zelanda. Un esdeveniment global que també es podrà seguir des de Sabadell gràcies a la gent del Sabadell Rugby Club. President de l'entitat, bon amic d'aquesta casa, Oriol Ferran, com estàs?
Molt bon dia.
Bé, el tinglado que heu preparat serà una pantalla gegant a Can Capablanca, no? Si no vaig errat. Què teniu pensat?
Exacte, ficar una pantalla perquè la gent de Sabadell i de Rodalies pugui gaudir d'un gran partit que ens espera, aquest Nova Zelanda-Sud-àfrica, que dirà quina és la millor selecció del món, ja no només en aquest Mundial, sinó històrica, perquè el que guanyi serà l'únic país que tingui quatre Mundials de rugby.
Hi ha molt rum-rum entre els membres del club, entre la gent de rugby d'aquí del Vallès. No sé si la cosa està bullint aquests dies als grups de WhatsApp dient escolta, que dissabte no us podeu perdre aquesta cita a Can Capablanca.
Sí, a més a més ha sigut un constant durant tot el Mundial de comentar els partits i a més ara a la final, doncs, ahir que hi va haver entrenament al final de l'entreno, al vestidor, tothom xerrant amb qui anaves, la gent es va presentar als entrenos doncs, amb samarretes de Nova Zelanda, altres de Sud-àfrica, per donar ja una mica de viu-viu al que serà aquesta final i que la podrà viure la gent de Sabadell a nosaltres, com dius, a Can Capablanca.
Pel que em dius, gent que ve amb les samarretes de tots dos equips, però si has de fer allò de termòmetre, el Sabadell Rugby Club hi ha més Springboks o All Blacks?
Hi ha més All Blacks, ja normalment al món del rugby hi ha més All Blacks, perquè quan tu t'introdueixes al món del rugby el primer que coneixes és són els All Blacks, és la haka, etc. Hi ha més All Blacks, però està bastant parell, eh? La gent, a l'acabar descobrint el rugby, s'interessa una mica també per tots els equips. Al cap i a la fi, tampoc ets un fan ultra seguidor dels All Blacks, sinó que, bueno, que sigui un bon partit, que la gent s'ho passi bé i que, sobretot, que sigui visible per la gent que no està acostumada a veure rugby, que sigui un bon partit i que sigui seguible.
Un clàssic, eh, tot això, aquest Sud-Àfrica-Nova Zelanda, els guanyadors dels últims quatre mundials, com deies ara, també la possibilitat de posar-se per primera vegada en quatre mundials, un dels dos. A nivell personal, si haguessis de fer l'anàlisi, la prèvia d'aquest partit, quin dels dos el veus amb més possibilitats?
A veure, són dos estils de rugby totalment diferents. Nova Zelanda és un estil de rugby molt més vistós, molt més de joc, de passe, i en canvi Sud-Àfrica va molt més al xoc, va molt més a posar pressió i serà un partit molt, molt físic. Nova Zelanda, per exemple, dels 8 suplents, 7 són davanters, així que... Ai, Sud-Àfrica, perdona, 7 són davanters, així que el que faran serà portar els All Blacks al límit, físicament parlant.
A tot això, Oriol, abans tirava de maroteca perquè em sonava que havíeu fet ja alguna cosa el 2019, en l'últim Mundial, i allò remenant a través de Ara X, abans Twitter, recordo que ja vau muntar una bona porra el 2019. No sé si també tenies present això.
Sí, vam muntar la porra a l'inici del Mundial. El 2019, el fer-se al Japó per horaris era molt més complicat. La final, al cap i a la fi, si no recordo malament, va ser a les 10 o a les 11 del matí. Per tant, no cridava tant a quedar al casal, a ficar pantalla, a beure cervesa, etc. Per tant, tenim ganes, perquè el 2015 el club feia tot just l'any que s'havia creat, i sí que era Anglaterra, i els membres del club vam veure la final, però no vam poder muntar un tinglado com el que es munta demà.
Doncs demà, eh? Recordem, a partir de les 9, aquesta final del Mundial de Rugby, portes obertes a Can Capablanca amb aquesta pantalla gegant. Imagino que beguda, menjar, com si fos un dissabte habitual, no, allà?
Exacte. La beguda, tot el que es tregui de beneficis anirà pel club, també es vendrà marxandatge, i que la gent no tingui por a acostar-se, que encara que no hagin vist mai un partit de rugby, és el moment d'anar demà, de veure'l, de preguntar a la gent que acaba de xiular l'àrbitre, que estarem allà tots per ajudar-los a entendre el rugby.
Doncs feta la crida de cara a aquesta final. Oriol Ferran, president del Sabadell Rugby Club, una abraçada molt gran, anem parlant.
Vagi molt bé, Pau.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Doncs
Dos minuts i mig i arribarem al punt de les dues. Avui acabarem l'Hotel Suís amb ciclisme perquè aquest diumenge té lloc també la segona edició del Madrid Criterium, una mena, amb totes les cometes del món, de costellada fora de temporada que està dedicada a fer les delícies als aficionats d'aquest esport entre la constel·lació d'estrelles que hi haurà a la capital madrilenya, gairebé tots nacionals. També destaca la presència d'un sabadellenc, el David Domínguez.
Contactaron conmigo porque aparte de ciclistas profesionales también vamos unos cuantos de categoría amateur y la verdad que es un regalo para mí poder compartir carretera con los mejores ciclistas del mundo como pueden ser Matthew Van Der Poel, Juan Ayuso, Soler, Castro Viejo y luego muchos corredores de Movistar, Caja Rural y etcétera.
Doncs ara l'esmentava David Domínguez. Mathieu Van Der Poel, l'actual campió del món, ni més ni menys. Tot i això, no serà la primera vegada que coincideixi Domínguez amb el neerlandès, ja que, com ell mateix ha recordat, al gener van coincidir a la prova de la Copa del Món de ciclocross a Benidorm.
Tengo la suerte de haber compartido parrilla de salida también con Mathieu Van Der Poel en el ciclocross del año pasado, la Copa del Mundo, y volver a compartir parrilla con un gran campeón del mundo, pues será muy bonito. Y luego, pues, defender los colores del Zamora para acabar la temporada bien, pues, ahí en el centro de Madrid, con todo el público, yo creo que va a ser muy bonito.
Doncs horaris d'aquest Madrid Criterium al circuit que es muntarà a la Gran Via de poc més d'un quilòmetre. A la una del migdia tindrà lloc la prova d'eliminació, 25 voltes al circuit de, com dèiem, de poc més d'un quilòmetre en què van caient ciclistes fins que en queden només 3 que juguen la victòria. I a 3:45 de 2, la prova en línia, 20 voltes amb bonificacions a les voltes 7 i 14, pendents, per tant, del paper que pugui fer David Domínguez amb la crem de la crem. I nosaltres ho deixem aquí, que queden 40 segons per arribar a les dues. Us enviem una salutació de la Bea Aguilar al control de so, també de l'Ivan Lechuga, el nostre estudiant en pràctiques, i de tot el Departament d'Esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell, que ens hi tornarem a posar demà a 3:45 amb aquest Celta Fortuna, Centre d'Esports Sabadell, des de Barreiro. Ara l'Helena Molís, que comença a ficar pressa, i el Notícies Migdia. Que vagi bé, bon cap de setmana.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.